Si te compras ahora un Hyundai, lo vas a celebrar el doble, porque te devolvemos una cuota de tu financiación por cada gol que meta España en la Copa Confederaciones. Que marcamos 8 goles, 8 cuotas menos. Si España marca, tú ganas. Máximo 150 euros por cuota. Condiciones financieras ofrecidas por Santander Consumer hasta el 30 de junio. Disponibles en Hyundai.es.
Funciona, avui deia, no, és que això es decanta cap al sobiranisme. Escolta, quan parlem del dret a decidir, què hem de decidir, què volem decidir? O una cosa o l'altra, no? Doncs, clar, per tant, tot està damunt la taula. I, per tant, què vol dir això? Que estàs d'acord amb els unionistes i no estàs d'acord amb els altres? No, el dret a decidir vol dir el dret a decidir. I, evidentment, que hi haurà l'opció, per favor, és que a vegades...
Perdoni, jo crec que els unionistes no estem per al tema de quedar-nos com estem. El tema és valorar i transaccionar els aspectes que són transaccionables, no, que no són els aspectes identitaris.
Ni el PP ni el Rivera parlant de reformar la Constitució per fer una reforma federal d'Espanya. No
el tema és pacte fiscal. El tema que es pot transaccionar
mai
és el tema econòmic.
No, però és que volem canviar per fer un model federal. I això és no estar equidistant entre l'unionisme i el sobiranisme, perquè això està més lluny de l'unionisme que del sobiranisme.
Francesc Marx, sisplau.
És simplement això.
No, Lewis Carroll, no dic més.
Ja està. Són les 10. Una pregunta per acabar. Feu rebella o no?
Oh, i tant.
Sí. Alguna cançó que s'hagi de posar obligatòriament a les vostres rebelles? Perquè a les 11 en parlarem, recordeu, 255-88. Moment, deixeu-me. 255-88, món, espai, nom i cognom vostre i la cançó, i sortejarem l'equipació, la segona equipació del Barça, la segona samarreta del Barça d'aquesta propera temporada, que és la de les quatre barres, la de la bandera catalana. 255-88, abans de les 12 del migdia. 255-88, món, espai, el vostre nom i cognom i el títol de la cançó que
vols. Cançó?
Ah, sí.
L'home dibuixat d'Orquestra Plateria.
L'home dibuixat d'Orquestra Plateria. Cardellac.
Jo la veritat és que no tinc cap cançó específica per les rebelles, no?
Faré ser Marc.
Quan ja vas molt torrat, la que sigui, però sobretot, no sé, qualsevol, per exemple, September.
September, home! 7 de juliol, els Air Wine on Fire a Barcelona.
I la nit de Sant Joan de Goll de Gom, no? Les de la nit de Sant Joan de Goll de Gom. Queden d'en Cisa, a més,
sí,
no?
Sí, d'en Cisa, en Jaume Cisa.
Qualsevol d'aquelles.
Que l'home dibuixat originalment és del Cisa.
Senyors, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins la setmana que ve. Bon dia.
Adéu.
El perquè de tot plegat.
Xavi, mentre pagues l'hotel a la recepció vaig carregant les bosses dels nens.
Molt bé.
Vinga, nens, que marxem.
Ha estat bé, oi?
Ai, molt bé. T'imagines tenir una caseta aquí i poder-hi venir cada cap de setmana?
Per què somies si ho pots comprar? Amb Solvia, la immobiliària de Banc Sabadell, pots tenir el teu apartament a la platja des de només 40.000 euros. Consulta les condicions a solvia.es. Només fins al 31 de juliol.
10 i 2 minuts. D'aquí uns moments en aquest estudi, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, com passa un cop cada mes en aquest programa, per respondre a les queixes dels oients del contenidor. Després, la ciència optimista. Avui parlem de la supercomputació amb en Josep Maria Mainat, i a les 11 un especial Cançons de Rebella, ara que se'ns acosta. Però abans, les notícies amb la Míriam Ballbé, bon dia.
Bon dia.
I els esports amb l'Albert Ferran. Bon dia, Albert.
Bon dia.
La pluja dona una treva a la Vall d'Aran i el govern ja treballa perquè els desallotjats puguin tornar a casa avui mateix.
Sí, el conseller d'Interior Ramon Espadaler ja és a la Vall d'Aran on aquest matí es reunirà amb el síndic i els alcaldes de la zona, analitzaran els danys i les conseqüències del desbordament dels rius. En una entrevista al Món a RAC1, Espadaler assegura que la prioritat és restablir com més aviat millor la normalitat.
Ara la primera preocupació és ser àgils amb el retorn d'aquelles persones doncs, que han estat desallotjades, que puguin tornar a casa seva, i per descomptat tot el que és la xarxa viària. La xarxa viària, doncs, que encara tenim les carreteres, de fet les mateixes que teníem ahir tallades, doncs, cal que trobem doncs, aquests passos alternatius.
Avui tècnics dels bombers i de trànsit revisaran els habitatges que s'han hagut de desallotjar i l'estat en què han quedat les carreteres i els ponts. Uns 1.200 abonats continuen sense llum, tot plegat mentre comença a baixar el cabal del riu Garona. Última hora des de Viella, Xavi Ferreny.
El nivell de la Garona està baixant i s'ha obert el dia amb un cel blau i assolellat a Viella, però la part més afectada continua sent la zona industrial de Mitjaran i la Guàrdia Urbana està informant en aquests moments que no hi haurà subministrament d'aigua potable durant tot el dia aquí a Viella. A tot això, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha recomanat a RAC1 que la gent s'esperi a venir la Vall d'Aran per comprovar com ha quedat casa seva.
Jo entenc que hi ha molta gent que pot tenir la necessitat, la voluntat d'anar a veure com està la seva segona residència, les seves prioritats, doncs esperar una mica unes hores que al llarg del matí la situació es vagi normalitzant i al final del dia o demà doncs podem tenir una situació absolutament normal.
Avui també es preveu que els 300 evacuats d'ahir puguin tornar a casa.
Els ajuntaments de la zona ja han començat a treballar per recuperar els danys que ha deixat l'aigua i aprofiten per reivindicar més marge de maniobra per mantenir els boscos i els rius com cal. L'alcalde de Lleida, Àlex Moga, recorda que fa dos estius li va caure una multa de 6.000 euros per netejar les lleres de la Garona. El síndic Carlos Barrera avisa que els aranesos són els que coneixen millor el territori.
Entre la protecció i l'equilibri de l'aprofitament, ningú més que els habitants i els que fan territori saben com tenen que estar els rius i el patrimoni natural que ens envolta.
Ahir vaig poder mantindre la primera reunió amb el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, que va estar aquí a la Vall d'Aran, i li vaig fer aquesta reflexió absolutament, perquè és que la tenim tan interioritzada que és la nostra realitat.
L'entitat que gestiona la Garona, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, assegura que se'ls va sancionar perquè la neteja del riu es va fer sense autorització. Així n'ha parlat el seu president, Javier de Pedro.
Para limpiar los ríos hay una administración hidráulica que en los casos son cuencas internas, es el ACA, la administración catalana, en cuencas internacionales como es la de Garona, es la Confederación Hidrográfica del Ebro, y si se hacen limpiezas sin autorización, pues eso es la ley dice que es una sanción y que se tiene que poner una sanción.
De Pedro, també en declaracions, el món ARAC rebutja rotundament que la Garona s'hagi desbordat per falta de neteja i ho atribueix a una situació excepcional. Comença aquesta hora al Parlament la sessió de control al govern, on s'espera que el president Mas torni a parlar del cas Millet. Falta veure si ho fa a petició pròpia o acorralat per les pressions de tota l'oposició, tot perquè, segons les conclusions que el fiscal va publicar divendres, Convergència Democràtica s'hauria embutxacat 6,6 milions d'euros en comissions irregulars que Ferrovial pagava a través del Palau de la Música. A última hora, Parlament, Mireia Garolera.
Tots els grups de l'oposició, Esquerra Republicana inclosa, ja han deixat ben clar que volen que Artur Mas doni la cara amb les explicacions detallades que facin falta aquí al Parlament i que no s'acontenten amb el que pugui dir aquest matí a la sessió de control. Gairebé tots els partits tenen a punt una pregunta sobre la implicació de Convergència amb el cas Palau que faran en funció de l'actitud del president. Si ell mateix diu que pensa comparèixer, doncs la retiraran. Per altra banda, la presidenta del Parlament acaba de convocar una junta de portaveus extraordinària per aquest migdia, on s'haurà de decidir també si es força que comparegui Artur Mas aquí al Parlament, una opció que neix també per la pressió de tots els partits.
I avui les borses van a la baixa mentre esperen la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units.
Banco Santander us ofereix la informació borsària.
I és que avui la Reserva ha d'explicar quina serà a partir d'ara la seva política monetària i de compra de deute, com que preveuen que deixi de comprar-ne, els inversors de moment es venen les accions. L'IBEX perd un 0,8%, mentre que les principals borses d'Europa baixen un 0,6%.
Llista de grans idees per augmentar el meu estalvi. Primera, no pagar comissions de serveis. Segona, tenir tots els dies descomptes en grans marques. Tercera, el superdimecres, multiplicar els meus avantatges. Al Santander tenim les millors idees per estalviar. Uneix-te al pla Volem ser el teu banc i comprova-ho. Vine al Santander. Volem ser el teu banc.
I els esports aquesta matinada, Miami ha superat San Antonio per 103-100 després d'una pròrroga i ha empatat la final de l'NBA. Per tant, la matinada de dijous a divendres es jugarà el setè i definitiu partit. Encara en bàsquet, a les 10 de la nit es juga el Madrid-Barça, d'on sortirà el campió de la Lliga Endesa. El tècnic blaugrana Xavi Pascual mantindrà la incògnita de Joan Carles Navarro fins l'últim moment. I en futbol, a les 8, el Girona rebrà l'Almeria en l'anada de l'última eliminatòria per pujar a primera divisió. Els partits del Girona i del Barça de bàsquet els podreu seguir a la sintonia de RAC1 a partir de les 7. Carles Puyol se sotmetrà aquest matí a una intervenció quirúrgica en què se li extraurà un quist de Baker que té el genoll dret. L'operació el mantindrà entre 3 i 4 setmanes de baixa. I a la Copa Confederacions avui es disputa la segona jornada del grup A. A les 9 del vespre, Brasil-Mèxic. A les 12 de la nit, Itàlia-Japó.
El temps, el dia comença amb alguns núvols, especialment a les comarques interiors, i més sol a la resta. Ja no plou enlloc, tot i que els ruixats es reactivaran durant la tarda. Afectaran sobretot punts del Pirineu i del Prepirineu, una zona ja castigada per les pluges aquests dies, i també a les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes seran semblants a les d'ahir i es mouran entre els 22 i els 26 graus.
La Generalitat t'informa que amb l'estiu, a Catalunya, arriben les celebracions en què més s'utilitza material pirotècnic. Per fer la festa amb seguretat, cal que un adult supervisi la compra de petards i la seva manipulació. És important que segueixis els consells de Protecció Civil. No llencis mai un petard contra ningú. No els posis prop de la cara o d'altres parts del cos. Segueix detalladament les instruccions d'ús. Si tires coets, no els agafis amb la mà. I no els llencis prop de camps i boscos. Recorda que si utilitzes petards de manera incorrecta és perillós per a la teva salut i per al medi natural. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
bé per anar a Los Angeles?
Amb la 66 sempre aniràs bé, noi.
Vagis on vagis, pren la 66. El teu canvi d'oli els hi filtra per només 66 euros. Marca't un destí. Viu plenament cada quilòmetre. La carretera, el teu cotxe i tu sereu només un. Entra a renault.es/postventa i descarrega't la nostra oferta.
Xarxa Renault de Catalunya.
Comunicado urgente para los clientes de IKEA. Tenemos problemas técnicos en nuestro sistema de cajas y cobramos hasta un 50% menos en cientos de productos. Mientras lo solucionamos, les invitamos a que se aprovechen de ello. Atentamente, IKEA.
Bueno, vale, realmente no es un problema.
Ven y aprovecha los descuentos de hasta un 50%. IKEA.
Oferta válida del 21 de junio hasta el 18 de julio en las tiendas IKEA de España, excepto las Islas e IKEA Coruña. Saldos, productos obsoletos por próxima descatalogación.
Puces, puces! Et mantes pel teu gos. En una hora elimina el 100% de les puces i el protegeix durant un mes. Et mantes! La pipeta amb avantatges d'Esteve. Consulta-ho amb el teu veterinari.
Després de l'èxit de No t'amago res i Reflectida en tu, l'explosiva saga continua. Lligada a tu, la novel·la més sensual i esperada. Lligada a tu, un llibre de columna.
Desperta, perquè aquest estiu tens l'assegurança de cotxe tercers per només 189 euros sense destes. 902030282. Verti, assegurances per gent desperta.
Disfruta amb Nautalia l'autèntic Carib, el Carib Barceló.
Un Carib únic ple d'atencions i serveis, el luxe luxe al teu abast.
Una setmana a Platja Bàvaro o a la Riviera Maya, en hotels de 5 estrelles en tot inclòs per menys de 1.000 euros.
Reserva Nautalia a nautaliaviajes.com o al 902-811-811.
Nautalia, bon viatge.
Per créixer, cal obrir. Per competir, cal obrir. Per no tancar, cal obrir. Fins i tot per obrir. Cal obrir. Està clar, perquè les empreses i els negocis puguin desenvolupar-se, el primer que cal fer és obrir. Obrir l'aixeta del crèdit. Per això hem dut a terme entre tots el sanejament del nostre sistema financer. I ara ha arribat el moment de recuperar el finançament i que tots tornem a fer realitat els nostres projectes. FROB, Fondo de Reestructuració Ordenada Bancària, Ministeri de Economia i Competitivitat, Gobierno de España.
Recorda, Nautalia, l'agència de viatges que assegura i garanteix les teves vacances de debò, et recomana un Carib de luxe per les teves vacances.
Una setmana a Platja Bàvaro o a la Riviera Maya en hotels de 5 estrelles en tot inclòs per menys de 1.000 euros.
Reserva Nautalia a nautaliaviajes.com o al 902-811-811.
Nautalia, bon viatge.
Participa al programa. Truca al 902-477-100. Escriu al món@rac1.net o segueix el món a RAC1 al Facebook i al Twitter. El món a RAC1, amb Jordi Basté. I tu, què hi dius?
Tres minuts i un quart d'11 del matí. Obrim el contenidor de l'espai de denúncies del món a RAC1. Ja sabeu que si ens voleu fer arribar, el món@rac1.net, el 902-477-100, el Twitter i el Facebook del programa. I, com fèiem la temporada passada, comptarem també aquest any amb la presència, comptem amb la presència del síndic Rafael Ribó, que un cop més ens ajudarà a resoldre els dubtes i les queixes dels oients. Síndic, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Per cert que vostè estava ahir a Viella.
Sí, dilluns és el Dia Nacional de l'Aran i per tant una sèrie de gent érem allà. Jo en aquest cas com a prohom, que diuen els de l'Aran, perquè no puc fer servir el títol de síndic, perquè qui presideix el Consell d'Aran té el títol de síndic. Aleshores la institució se'ns va demanar un conveni com a prohom d'Aran, però fent la mateixa tasca de defensor, i vam estar totes les celebracions que es van fer pel Dia Nacional d'Aran. I aprofitant això, dimarts, que era ahir, havíem obert la institució per rebre queixes per part dels aranesos, vam poder assistir a menys gent del que ens imaginàvem, perquè moltes carreteres estaven tallades. Vam estar al lloc de comandament de l'emergència, vam estar parlant també amb el síndic d'Aran, el president del Consell de l'Aran, amb els caps de Mossos i dels serveis d'operació, i per tant vàrem veure molt de prop tot el que estava succeint.
Alguna cosa es va fer malament o no?
Jo crec que és massa d'hora com per dir-ho ara. Hi ha un factor natural que s'està subratllant poc, al meu entendre, que portàvem un any brutal de nevades, fins fa molt poc, fins fa molt pocs dies, i la puja de temperatures dels darrers dies va provocar una fusió de la neu rapidíssima, i el dilluns vaig veure uns torrents i uns rius molt plens, i vaig dir en veu alta, això es pot desbordar, veies quasi a un pam desbordar-se l'aigua, i baixar amb una força brutal. No hi ha cosa més violenta desbocada que l'aigua. Jo diria que l'aigua és molt pitjor que el vent o que el foc, perquè a més és molt més difícil de parar, no? En aquesta nevada s'hi afegeix un dia sencer de pluges també molt intenses, però que, esclar, ja van provocar no només aquest pam que faltava un metro més, i això ja va desbordar per complet.
Per tant, interpreto que ara, com a nou prohom d'Aran, les queixes també vindran.
És possible que ens arribin queixes. A veure, hi han coses molt anteriors d'això que jo sempre me les havia preguntades, en les que continuo preguntant. Vol dir que tot allò que afecta les nostres conques s'ha de decidir a Aragó? Vol dir que hem de dependre de la conca geogràfica de l'Ebre, ho entenc, del punt de vista geogràfic, institucional, però no hi hauria d'haver una autèntica transferència de competències sobre això i coordinació al respecte? I jo crec molt en la proximitat, i quan més l'autoritat sigui propera podrà prendre decisions molt més coneixedores dels temes i molt més ràpides. Aquest és un tema, ho dic no només no motivat pel que ha succeït a l'Aran, sinó en general. M'ha semblat sempre una mica un absurd que quan vostè vulgui fer un gual a qualsevol pas de riu a Catalunya que sigui la conca de l'Ebre, un gual, però un gual de 3 metres, doncs haurà de demanar permís a una institució que està bastant lluny d'aquí, i que segurament serà complexa com pugui arribar a conèixer totes les característiques del problema que vostè exposi.
Fixi's vostè, síndic, que tant el síndic d'Aran com l'alcalde de Viella ens deien aquestes últimes hores aquí a RAC1 que se'ls va multar l'any 2011 amb 6.000 euros per part de la Confederació Hidrològica de l'Ebre, precisament per intentar netejar les lleres dels rius.
Sí, jo l'he sentit, i argumentant que ho havien fet sense permís, i he fet el símil, és com circular sense el permís de trànsit. Crec que s'hauria de conèixer més el tema, però, i possiblement el millor ens arriba, o el millor dialoguem amb les autoritats de l'Aran per analitzar-ho, però si de debò les autoritats van actuar amb coneixement de causa i amb una gran decisió per al que plantejaven, potser és una mica absurd que s'arribi a aquests extrems de la multa, no?
Anem a la feina del síndic aquí, ara a partir del dilluns també, de dilluns passat també a l'Aran. Per on comencem, Xavi?
Doncs mira, si vols, pel... Bon, desenes de correus electrònics.
Sí, sí. Pares, mares i alumnes que han fet la selectivitat i que es queixen de, ui, allò va ser dels errors de la gent que han fet la selectivitat, que s'han trobat als exàmens, una falta d'ortografia que no ha fet els nanos, crec que no hi hauria de ser, desconcert per un enunciat de l'examen de mates que tenia dues solucions, i un número de més unes dades de l'examen de geografia. Què li sembla? Poden presentar queixa al síndic?
Sí, poden presentar queixa al síndic. El síndic ja ha fet el que podríem dir una autoqueixa, una actuació d'ofici, i han demanat informació a les autoritats pertinents. Coneixem que hi ha un expedient que s'ha obert per part de Secretaria d'Universitats i que ha demanat a la comissió corresponent del Consell Interuniversitari que li donin explicacions del que ha succeït. Hi ha tota una problemàtica que pot afectar com ha anat el procediment, però sobretot a la desigualtat a l'hora de fer la prova. I crec que en aquest sentit hi ha possiblement una falla que s'hauria de subsanar. Haurien de tenir protocols per quan passa una cosa com aquesta, perquè l'error pot succeir, per poder donar una garantia d'igualtat a tots els que estan examinant. No sabem si en un lloc d'examen els hi van dir, escolti'm, ja té l'error i tenen 2 minuts més per fer l'examen, potser en algun lloc ni el van detectar i potser en un altre van donar una hora més. Clar, això, vulgui o no, en un moment tan puntual com la selectivitat, amb tant de nervis i amb la importància que té pel futur professional de cadascun d'ells, hauria d'estar, en certa forma, homologat i poder-se donar des de la preparació respostes més o menys universals.
Són les 18 minuts, ara sí. Vinga, va, més som a Xavi.
Mira, queixa sobre telefonia, un clàssic. El Roman va tenir un problema amb Orange, li van vendre ADSL de 20 megas, li arribaven 13, al cap de 6 mesos en lloc de 13 ja eren 4. Va fer una queixa, li van donar la raó, li van dir que era quelcom telefònic, al cap d'un mes llarg li diu al tècnic que per la distància que hi ha de casa seva al repetidor doncs no poden arribar més de 4 megas. Clar, ell diu que es vol donar de baixa, no pot perquè té aquella permanència famosa dels contractes, i que per anul·lar-la li haurien d'arribar almenys menys de 4 megas. Diu, curiós, no? Diu, perquè Me'n prometen 20, me n'arriben 13 i ara són justament 4, no menys 4 i no em puc donar de baixa. Senana de Gestel diu que ara ho té amb ells, Orange li ha tret 200 euros, ell ha tornat el rebut perquè diu que no li han enviat la factura que hauria de portar a Gestel perquè li abonin el que Orange li cobra. En definitiva, el típic batibull amb telèfon, no amb telefònic, sinó telefònic pel tema d'internet.
Síndic. Pot presentar una reclamació, al meu entendre, a l'Agència Catalana de Consum a través del telèfon del 012 o de Sants al carrer Pamplona 113 al 08018 de Barcelona, o entrant al web de les 3wsconsum.cat o a l'OMIC o a l'OCIC corresponent. La seva reclamació jo crec que demana una mediació, per tant un arbitratge, i com fa la, com hauria de fer i fa l'Agència Catalana de Consum. Profito la queixa per dir-los que nosaltres fa molt pocs dies hem presentat al Parlament un informe demanant que hi hagi el reconeixement universal de la banda ampla com a servei per tots els ciutadans. La Comissió Europea ho està treballant, s'ha fet una agenda per l'any 2020, però ja hi ha unes exigències a tots els estats pel 2013, i l'estat espanyol va molt endarrerit. Fins ara l'obligació és només un megabyte de velocitat i haurien de ser 2 megabytes. Tenim una velocitat molt inferior a la que hi ha a molts països europeus, paguem un preu superior al que es paga a països europeus, i per tant estem al cantell del que podríem dir la desigualtat digital. També hi som per territoris, i en territoris on la banda ampla arriba molt menys que altres, i ho som per grups socials també, per la capacitat adquisitiva per poder arribar-hi. Si sembla mentida quan és una cosa tecnològicament tan necessària al segle XXI, anem tan endarrerits amb la regulació i amb l'exigència de compromisos.
Més.
En aquest cas, la Lorena també era o és client d'Orange. L'estiu passat va comprar un mòbil perquè li van robar el que tenia. Els primers dies va notar que de vegades la pantalla no anava prou bé, però no li va donar importància. Al cap d'uns mesos el mòbil va patar, diu, per aquí, va portar-lo a reparar. No podien fer-ho perquè li van dir que s'havia mullat i que per tant era culpa seva. Diu que no és cert, que mai se li ha mullat. A més, diu que té cura del telèfon, només no tenia cap cop. Es va enfadar pel tracte rebut i va dir, bé, em dono de baixa. Penalització per donar-se de baixa per la permanència, 250 euros. Diu, continuo sent d'Orange, però no tinc mòbil. Em surt més barat. Pago la factura mensual perquè no es pot donar de baixa ni comprar una altra. Però n'hi ha més. Tenim una tarifa, que en concret era la Delfin 40, no utilitzant el telèfon pagava 62 euros. Com pot ser? Doncs perquè va veure que li havien cobrat un bonus de missatges de 12 euros. En definitiva, doncs un problema de contractació.
Sí, és un tema de contractació, de garanties i de cobrament d'un consum. Això està regulat a l'Estatut. Jo, com l'anterior, l'animaria a presentar la seva temàtica a l'Agència Catalana de Consum, i en tots dos casos, si després d'haver presentat consideren que els seus drets no estan respectats, aleshores, sisplau, que vingui el síndic.
Més coses.
El Josep Maria, el juny del 2011, va contractar 4 línies de telefonia mòbil amb Vodafone, que portaven associades la permanència de 18 mesos. Al desembre del mateix any va rebre una trucada de Vodafone oferint-li una promoció. Diu que sense cap cosa addicional, simplement afegint 6 mesos més de permanència, tindria un terminal HTC de recanvi pel que pogués passar. En el contracte va veure que hi havia una clàusula de permanència que no li agradava, va preguntar què podia fer per eliminar-la, li van dir que abans de finalitzar el contracte que truqués per anul·lar-la, i llestos. Ara fa uns dies diu que els va trucar, li va dir que el seu contracte no acabava fins al 2013. Demana la gravació i d'elles es pren que es feia un contracte nou anul·lant l'anterior. Diu, quan això no és cert i no es van dir en cap moment. Total, que quan acabi el contracte haurà de marxar, diu, perquè es considera enganyat.
Jo, si faig els càlculs de lo que es llegeix d'aquest escrit, si va començar el juny del 2012 per 18 mesos per permanència, i després lo que significa l'HTC, ens anem a finalitzar en aquest mes de juny del 2013. Per tant, si de bo finalitza aquest mes de juny, no hi hauria regularitat. Si és que no finalitza, ens pot presentar la queixa com a tal.
Més coses.
La Damaris denuncia que Vodafone ha anul·lat la seva línia telefònica per un error informàtic de l'empresa, segons li han dit. Ara, diu, no puc recuperar el meu número de telèfon i m'adjuri una nova línia. Diu, què passa? Que si no ho faig així, perdré el número, la permanència, que a més, curiosament, diu, s'acabava el novembre. A més, diu, tal com estan les coses, no tinc cap garantia que em deixin de cobrar la factura. Per si no fos poc, ni m'ofereixen cap compensació per haver-li donat de baixa el número, ni haver-me perdut els contactes, i a més em demanen que esperi una setmana a veure si és recuperable, una setmana sense telèfon. En cas que no ho fos, ja veurien què farien amb la compensació. I, clar, tots aquests tràmits els haig de fer per telèfon perquè les botigues no tenen competències per fer-ho.
Sí, aquest és un tema que ja hem tractat com a queixa, formalment, al síndic, i el passat mes d'abril Vodafone va reactivar el servei de veu i dades a l'interessada, i en compensació d'aquesta actuació irregular, a l'interessada li aplica un descompte del 30% durant 3 mesos.
Per tant, solucionat.
Crec que sí.
Va, més.
El Víctor no entén com pot ser que el seu pare, diu, que va morir el juliol passat sense consumir llum des d'aleshores, diu, sembla que encara en consumeix perquè li han facturat el mes de gener, febrer i març, diu, amb un excés de 800 quilowatts. Diu, sempre que truca Endesa li diuen que ho abonaran o que ho tindran en compte per la propera factura. Diu, però no ha passat i ja no sap què fer perquè els ha anat trucant i no troba solució.
Sí, jo li demanaria a l'interessat que amb tota la informació que tingui es presenti al síndic. No pot haver facturació per el consum, per suposat, però pot ser per la potència contractada, i hauríem demanat immediat a la comercialitzadora donar de baixa el contracte al Ministeri Elèctric. Per tant, amb tota la informació que tingui, que ens vingui a veure.
Més coses.
També hem rebut queixes sobre les tarifes reduïdes del transport públic. La Mercè diu que és indignant que les persones que deixen de cobrar el subsidi de desocupació perquè se'ls acaba la prestació no puguin sol·licitar la targeta de transport públic trimestral a un preu reduït. Per tenir-lo diu que cal cobrar el subsidi. La targeta no és gratuïta, ni molt menys, però sí que és més barata, i per la persona que no té ingressos és molt important aquesta reducció. Ara diu que quan una persona perd tot el subsidi, segons ella, ha de pagar el preu total.
Sí, hi ha dues hipòtesis per tenir aquest benefici de la T trimestral en descompte, o per ser un subsidi per desocupació d'un import inferior al salari mínim interprofessional, o rebre qualsevol altre ajut diferent del salari mínim inferior, o no rebre en cap. En aquest cas s'està inscrit un com a demandant d'ocupació durant un mínim de 12 mesos en els dos darrers anys i trobar-se en procés de recerca de feina tutoritzat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Hem obert una actuació d'ofici nosaltres sobre aquestes temàtiques. Estem demanant que s'estableixi un únic tipus de títol de transport social per a tots els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Va, anem a nou retards, un pal per nostre de cada dia, Rodalia Rem.
Sí, ara que parlàvem aquesta setmana novetats en aquest servei, doncs bé, la Lluïsa és de Sitges, es queixa de la situació que ella viu amb Rodalia. Explica que es lleva a les 6 del matí per anar a treballar, però no és la primera vegada, que s'està molta estona aturada al tren abans d'arribar al Prat de Llobregat. L'última vegada diu que s'hi va passar 55 minuts i després, si vol reclamar quan arribes, a més tard encara has de fer més cua i trigar més a la feina.
Sí, jo voldria, quan entrem en aquest tema de Rodalies, que tothom tingués present que les infraestructures ferroviàries són competència d'ADIF, entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Fomento, govern espanyol. Existeix la possibilitat del que se'n diu la devolució per express, directament, un títol de transport, un títol de transport de la mateixa categoria al tren de viatge afectat per un retard superior als 15 minuts. Ho pot sol·licitar per devolució express i pot buscar-ho a la web de Rodalies de Catalunya.
Ara també, en temes del registre civil.
Sí, diu que la Marta no funcionava el registre quan hi va anar i per tant diu que no es podien donar certificats de naixement. De fet, li van dir que feia 4 setmanes que no funcionava. Això diu que és greu perquè significa que en aquest cas a ella no li podien certificar el naixement. Diu, clar, jo si em vull casar, com és el meu cas, no puc fer-ho perquè em falta el document i m'haig d'esperar que se solucioni.
Senyor Basté, aquest és un dels temes de més vergonya en aquests moments de procediment administratiu al nostre país. Estem rebent queixes de gent que se'ls cita pel 2016, 17 o 18 per resoldre coses de registre civil, imagini's, i estem a 2013. Bé, pot presentar una queixa o amb el mateix registre o al Tribunal Superior de Justícia, que és qui se n'encarrega, o al síndic. Si ens la presenta, nosaltres quan tenim una queixa de registre en funció de l'urgència la deixem o bé directament al registre civil o a través del mateix president del Tribunal Superior de Justícia.
Anem a queixes sobre el sistema de salut.
Sí, també n'hi ha algunes, com la del Josep Maria Font. Ell és aficionat a córrer, diu que des de fa uns mesos està lesionat, va anar a veure el massatgista, el seu, per tant, privat, i també el podòleg, els dos també privats. Li van dir que es fes radiografies, ho va fer, va anar al COAP al Serral de Sant Vicenç dels Horts, la doctora el va examinar, va autoritzar les proves perquè diu que el dolor anava més, se les va fer i va programar una visita al traumatòleg per d'aquí a 3 mesos. El problema diu que ha vingut que quan ha demanat còpia de les seves proves per tal que el fisioterapeuta i el podòleg les poguessin valorar, li van dir que per tenir aquestes còpies havia de pagar 10 euros i que només li podien donar les còpies en format CD. Diu, ni per correu ni per USB, cap problema, trigaran entre 7 i 10 dies a fer-ho, accepta les condicions, ho paga, però 5 de març diu que després de visites i trucar al COAP de torn, 20 dies després encara no havia aconseguit tenir el valor CD amb les proves, que per cert, diu, no deixen de ser meves, per tant, home, ja que haig de pagar almenys que me les donin quan m'ho diuen.
Sí, què diu?
Sí, el senyor Font ens pot fer arribar la seva queixa, que l'adrecem d'immediat al Servei Català de la Salut, per endegar sobre aquest retard en lliurament del CD, en el termini que s'havien compromès. S'exigeix aquest pagament i es dona només en format CD, però el Servei Català de Salut ha justificat l'exigència d'aquest requeriment amb persones que reben prestacions de les quals estan referenciades en un catàleg. Tenen dret a la informació i a la documentació sanitària i assistencial i no s'entén de cap manera aquest retard. Per tant, l'animo que ens presenti d'immediat aquesta queixa.
Vinga, més queixa sobre Renfe Rodalia.
Sí, en aquest cas de l'Adan, per la descoordinació que ha patit un viatge entre Blanes i Barcelona per culpa d'una avaria a la via a l'altura de Sant Pol de Mar, que va ser el trencament de la catenària, van quedar doncs bé allà a Calella. Diu que quan van viure la desorganització, el control i la falta d'informació, van trigar gairebé 3 hores a fer un recorregut que habitualment triguen 1 hora i 20 minuts.
Sí, l'interessat podia demanar, com he explicat abans, la devolució express, però si encara vol demanar més, poder demanar l'import efectiu del bitllet. Si el retard és superior a 30 minuts, li haurien d'abonar el 50% del bitllet. Si és superior a 60 minuts, li haurien d'abonar el 100%.
Molt bé. I queixes també sobre les multes que rebem per llançar brossa fora del contenidor.
Sí, és una situació curiosa. El Xavier ens explica que la seva dona va rebre una notificació de sanció per dipositar textualment residus fora del contenidor. Una multa que pujava a 300 euros. Van preguntar per què, si sempre ells tiren la brossa dins del contenidor, i els van respondre que havien trobat una capsa amb les seves dades i que aquesta capsa estava fora del contenidor. Quan van repetir que ells no ho havien fet, els van dir que a vegades les persones que remenen dins els contenidors poden haver agafat la capsa i quan veure que no els interessava, doncs la van deixar fora. Total, que la gent ho va veure, els va multar i que l'opció que tenen és presentar el recurs. Però li han desestimat el recurs perquè diu que no acredita que ella no hagi llançat les escombraries fora del seu contenidor i que la capsa estava intacta i que no han aportat testimonis de tercers. Han de demostrar que nosaltres hem deixat la capsa fora del contenidor, però això no se suposa a partir del que hi ha dins de la capsa. És a dir, diu, tu pots trobar una bossa fora de les escombraries amb les meves dades, però això no vol dir que jo la deixi deixat fora, tampoc. Saps? Sí, sí. Diu, no, clar, no, ho pot haver fet la meva parella, ho pot haver fet el porter de la finca que ho ha tirat.
Evidentment. Miri, el síndic arriba a moltes crisis com aquestes, i ara en una època de crisi, com s'ha dit, que hi ha gent que remena els contenidors a més freqüència, en poden arribar més. Crec que el tema és l'inrevés. No pot ser que l'administració digui vostè demostrin que ha posat la capsa al contenidor. L'administració que vulgui sancionar, i em sembla correcte sancionar quan ja s'escampa la brossa, hauria de poder demostrar de qui algú l'ha deixat fora, no pas a l'inrevés, no? Per tant, no hi ha suficient element probatori com per multar. Caldria complementar-ho amb altres proves. Li suggereixo a aquest senyor que ens aporti còpia de tota la documentació, que ho posem en marxa immediat com una queixa.
Tema de retallades.
Sí, en tema de despesa farmacèutica. L'Ester, ella treballa en una farmàcia, diu, no és meva, i ens explica que per culpa de la situació que estan passant, s'han imposat l'ordre de no demanar cap medicament que valgui més de 50 euros. Per exemple, diu, l'altre dia va arribar una persona a la farmàcia amb una recepta d'un medicament, en aquest cas pel càncer de pròstata, li van haver de dir que no el tenien perquè hi havia problemes de subministrament. Doncs bé, diu, no va trigar ni una hora en veure la dona que tornava a la farmàcia dient-los que havia trobat el medicament en una altra farmàcia i que estava segura que se'ls havien tret de sobre pel preu que tenia. La situació de les farmàcies, diu ella, també és molt difícil i si continuem així n'hi haurà moltes que no podrem aguantar i haurem de decidir entre no servir medicaments un determinat preu o bé tancar directament.
Vostè dirà.
Sí, això és una qüestió que s'està coneixent molt els darrers mesos. Hi ha farmàcies que no es volen arriscar a facilitar uns medicaments que són molt cars perquè hi ha aquesta manca de pagaments o compliment de pagaments per part de la Generalitat. Nosaltres vam obrir immediat una actuació d'ofici, ens vam reunir tant amb el Departament de Salut com el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya fent-los una sèrie de consideracions i exigint que s'hauria de garantir que cap usuari es quedés sense la provisió de medicament receptat si no pogués ser en una farmàcia que ho fos en una propera. El Servei Català de Salut es compromet a abonar la factura de prestació farmacèutica al seu càrrec el dia 5 del mes següent a la presentació de la factura. Hi ha hagut nous retards, hem tornat amb una actuació d'ofici i crec que ara hi ha una perspectiva d'una solució bastant propera.
Un últim missatge, són dos quarts tocats d'onze del matí ja.
Sí, en aquest cas de l'ensenyament, ens arriba via Josep Maria Santiago, és mestre d'educació física de l'escola La Benaula de Caldes de Malavella, denuncia que els alumnes que van estrenar barracons a P3 ara estan a punt d'acabar quart de primària. De fet, acabaran sisè de primària, diu, i amb una mica de sort mai hauran de trepitjar una escola de debò. Però, diu, per si no fos poc, creuen al carrer per anar a l'institut i també estaran en barracons, perquè no es considera, no es construirà, vaja, fins que estigui acabada l'escola de primària. Per tant, diu, malament ho tenen. Això és, en definitiva, fent classe en un lloc que no és una escola, educació infantil, primària i secundària. Total, 13 anys, i ell diu que és inacceptable, però Girona és que afegeix que és més o menys normal. Diu, jo tinc 37 anys, vaig fer la meva educació infantil fins a tercer de primària en barracons. Tota la secundària també. I mentre estava a la universitat feia les tutories i algunes classes en el mateix lloc. I des que treballo com a mestre he passat per tres centres diferents i tots ells, més o menys, també tenien aquest tipus de barracons.
Sí, està clar que el Departament d'Ensenyament ha alentit ostensiblement els processos de construccions escolars per manca de disponibilitat pressupostària i sovint sense informar de les previsions de construcció. Nosaltres faríem dues consideracions bàsiques com a síndic. La primera, condicions de provisionalitat perllongades en el temps en el sistema escolar malmeten el dret a una educació de qualitat i d'equitat. I, per tant, és molt important planificar al respecte. I la segona, les restriccions pressupostàries actuals no haurien d'impedir concretar una temporalització. El cas que ens ocupa, el Departament d'Ensenyament havia fet una previsió de construcció del centre pel 2013. Si en aquest curs no s'han iniciat les obres, demano que se'ns faci saber i d'immediat actuarem com a síndic.
Molt bé. Doncs li agraïm al síndic de Greus, Rafael Ribó, que ens hagi acompanyat aquí al Món RAC1 el mes que ve, que serà l'últim d'aquesta temporada del Món RAC1. Acabarem temporada, crec que és el dia 19 de juliol, divendres. Doncs en aquell decurs d'aquells 19 dies ens tornen a acompanyar per posar el punt final a aquesta temporada. Síndic, molta sort i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Són 2:15, 4:11, de seguida Josep Maria Mainat amb la ciència optimista de tots els dimecres.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Soci, tens fins al 30 de juny per actualitzar les teves dades. Pots passar per l'oficina d'atenció al barcelonista a la nova àrea social de dilluns a divendres de 10 a 8 i dissabte de 10 a 2. El diumenge 30 de juny, obert tot el dia, de 10 a 8. Vine i actualitza les teves dades de soci. És important per a tots.
Aquest estiu amb l'estalviador de gas natural passaràs de...
El seu sandvitx de formatge. Gràcies.
A...
Marxant una paella!
Estalvia amb el gas natural i gaudeix més de les teves vacances. Amb l'estalviador calcula en un clic quant estalvies i si instal·les el gas natural en regalem 100 euros. Truca gratis al 900-333-730. Gas Natural Distribución.
Suma't a la festa amb Balearia Fun & Music by Rockstar Energy Drink i gaudeix al nostres vaixells d'increïbles actuacions en directe amb els millors grups i DJs de la talla de Wally López, Dani Romero, Doctor Pitangú i les festes de Europa FM i Supermarché. Viatge amb Balearia des de 55 euros per persona i trajecte. Balearia Fun & Music, un viatge on la destinació és la festa.
Estrella Damm presenta el Cruïlla Barcelona amb Snoop Dogg, Sweat, Cat Power, Rufus Wainwright, Wyclef Jean, James Morrison, Morchiva i molts més. El 5 i 6 de juliol al Parc del Fòrum. Més informació i venda d'entrades a cruillabarcelona.com. Estrella Damm amb el Cruïlla Barcelona.
És l'assegurança. El cotxe ens ha deixat tirats enmig del bosc.
Ja, un segon. Em pot indicar el carrer i el número exacte on són?
Si la teva assegurança no t'entén, truca a Rigal, l'assegurança que t'atén des de Catalunya per donar-te un servei millor. 902 30 30 78 i rigal.cat. Rigal, ens entenem.
Aquest divendres 21, vine al Carrera Days de Vision Lens. Emporta l'últim de carrera a un preu increïble. Un telèfon retro pel teu smartphone. Posa el fotocall amb la Miss Andrea Huisgen i refresca't amb el còctel més excitant. Vine a Vision Lens al carrer Major 57.
Obrir la porta del teu negoci, la de la teva oficina, un missatge electrònic amb l'encàrrec d'un nou client, la capsa amb la comanda que esperaves. Per fer que això sigui possible i que les empreses puguin desenvolupar-se, cal començar obrint. Obrir l'aixeta del crèdit. Per això hem portat a terme entre tots el sanejament del nostre sistema financer. I ara ha arribat el moment de recuperar el finançament i tornar a fer realitat els nostres projectes. FROG, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España.
Desperta, perquè aquest estiu tens l'assegurança de cotxe tercers per només 189 euros sense destes. 902030282. Berti, assegurances per gent desperta.
Senda Viva, aventura i diversió per tota la família amb viatges al Corte Inglés. Atraccions, espectacles, animals i molta diversió al Parc Senda Viva, al costat de les Bardenas Reales de Navarra. Amb més de 30 atraccions per totes les edats. Atreviu-vos a provar els seus dos tubings, la Gran Tirolina, el Laberint de l'Aigua i sorpreneu-vos amb l'exhibició de vol de rapinyaires i els espectacles de circ i màgia. Aprofiteu l'oferta d'hotel de 3 estrelles, una nit més entrada, des de 48 euros per adult i 40 euros per nen. I de regal, l'activitat
sorpresat Mundo Sorprendente. I si feu la reserva amb un mes d'antelació, tindreu un 5% de descompte. Consulteu-ne les condicions. Més informació a qualsevol agència de viatges al Corte Inglés i al 902 400 454.
RAC 1.
Ara continuï per allà. Després, giri a l'esquerra o a la dreta. Tiri cap amunt o cap avall. Faci el que li doni la gana. Jo li dono suport i l'aplaudeixo.
Smart, cotxe oficial per voltar per l'Eixample. Ara amb 3 anys de garantia i manteniment gratis. Consultin les condicions al seu concessionari.
Vosaltres que porteu ulleres, us sembla normal que no hi hagi varietat quan us en regalen unes altres? A nosaltres tampoc!
A Mas Vision és diferent. Pots escollir el teu segon parell a un euro entre tots els models de l'òptica, fins i tot els de sol. Mas Vision, la fi de les ulleres cares. Vàlid fins al 30 de juny de 2013. Condicions a masvision.es.
El sofà més confortable.
El vestit més fresc.
El regal que desitges.
Les sabates més còmodes.
El llibre que no trobes.
El cafè més gustós.
El collaret més atrevit.
La carn més tendra.
L'ordinador més potent.
El perfum més encisador.
Tot això i més ho trobaràs a Sant Antoni.
Sant Antoni Comerç. Més de 2.000 establiments al teu servei al centre de Barcelona.
Vine a Sant Antoni Comerç.
Per les reformes i millores de casa teva...
Garro.
Pels projectes de construcció de la teva empresa...
Garro. Subministrament i distribució de materials de construcció, sanitari, roca, fontaneria, ferreteria, calefacció i aire condicionat.
16.000 metres quadrats de primeres marques i bons preus.
Garro. Materials per la construcció a Sant Boi de Llobregat.
93 654 6000 o garro.es.
S'ha acabat la temporada d'esquí? No renuncis al teu esport favorit i canvia la muntanya per la mar.
Germans Berga et regala un forfet complet per la compra del teu vaixell perquè segueixis gaudint de l'esquí.
I el busseig i la pesca i totes les activitats que t'ofereix la mar aquest estiu.
Des de fa 40 anys, Germans Berga de Cambrils és un referent en el món de la nàutica.
Gaudeix dels millors preus del mercat en embarcacions i practica l'esquí aquàtic amb Germans Berga.
T'esperem al 977-391-211 o a hermanosberga.com.
Descobreix els vespres inèdits.
Una proposta única per compartir en les millors terrasses dels hotels de Barcelona. Del 13 de juny al 14 de juliol, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre, gaudeix de la posta de sol amb 3 tapes d'autor i una cervesa estrella d'am inèdit.
Consulta el llistat d'hotels a gastronosfera.com.
Et presentem la recepta de Sardenya a la Grimaldi. 1. Embarca el teu cotxe. 2. Gaudeix a bord dels fantàstics vaixells de Grimaldi. 3. Descobreix amb el teu cotxe Sardenya i les seves aigües cristal·lines. I 4. Tot això des de només 70 euros.
Sardenya amb Grimaldi Lines. Grimalditza les teves vacances. Fes la reserva ja al 902 531 333.
Maximalista. Se'n diu de la capacitat d'elevar les coses a la seva màxima expressió. D'arribar més lluny i anar més enllà d'allò establert. Audi A3 Sportback. Més enllà en esportivitat, disseny i tecnologia.
Nou Audi A3 Sportback. Maximalista en tots els sentits.
Descobreix-lo a Sarsa, el teu concessionari Audi a Terrassa, Granollers i Castellà del Vallès.
Vols veure o vols viure els castells? Et convidem a sentir-te casteller, a conèixer aquest món des de dins, frec a frec. Del 24 al 30 de juny, Tarragona, ciutat de castells. Podràs descobrir la història dels castells, fer pinya o gaudir d'un sopar casteller cada dimarts de juliol i agost. Més informació a tarracoticket.cat. Tarragona i els castells, patrimoni de la humanitat.
Gran obertura Bricomart. El proper dimecres 26 de juny des de 8:15 del matí. A Bricomart Sant Quirze disposaràs de l'estoc de magatzem més gran, amb més de 12.000 referències en estoc permanent repartides en 6.000 metres quadrats. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomart.
Aquest dijous 20 de juny, l'EFNAC celebra el 20è aniversari amb un 20% de descompte en totes les compres. Per això, aquest dijous, dia 20, tindrem horaris especials de tancament en moltes de les nostres botigues. Consulta el de la teva botiga EFNAC més propera. EFNAC, 20 anys de passió per la cultura i la tecnologia.
Porteu RAC1 a la butxaca amb l'aplicació gratuïta per dispositius Apple i Android. RAC1. Tots som u.
Benvolguts amics d'aquest meravellós, exquisit i entranyable programa que és el món a RAC1. Jordi Basté, quin gran equip que tens, que a més de ser treballadors, m'han dit que ells són molt guapos i elles molt sexis.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Que n'ets d'afortunat, Basté.
13 minuts i la... Perdó, 13, 18 minuts i les 11.
Estem millor del que sembla. Un espai patrocinat per Neodiet. Per pes sense passar gana.
Que va com un tiro, Mainat, bon dia.
Bon dia i bona hora. Seguim amb la promoció dels 30 euros.
Sí. És a dir,
la gent, ha, per cert, hi ha algun tertulià d'aquí que ha provat el sistema aquest Neodiet i li ha anat molt bé.
No diràs el
no
nom.
No direm nom, no.
No diràs el cognom, doncs.
Tu mires els tots i ho veuràs.
No, malament,
un que ha perdut 4 o 5 quilos en 10 dies.
Vull. Està molt bé, està molt bé.
No, la promoció, com cada setmana, és que els oients de RAC1, d'aquest programa, si entren a la pàgina neodiet.es, demanen el paquet de 10 dies, tenen un descompte de 30 euros. Però per fer això han de posar el còdic RACU. RACU en majúscules, RACU. Posant aquest còdic, tenen un descompte de 30 euros per fer 10 dies de dieta, i durant aquests 10 dies només menjaran aquells productes. Hauran de gastar res, ni anar a la compra, ni pesar, ni cuinar, ni res. Vaja.
Molt bé, neodiet.es. Per cert, hi ha hagut la confessió d'un exagent de la CIA que ha deixat al descobert l'espionatge massiu que havien dut a terme els serveis secrets nord-americans. Però, com si això fos poc, aquesta mateixa setmana s'ha sabut que el govern britànic també havia espiat els participants de les reunions del G20. Per tant, avui ens hem plantejat amb el Mainat parlar dels requeriments tècnics que hi ha al darrere d'aquest espionatge global. M'has dit que, per ser exactes, avui hem de parlar del Big Data.
Exacte,
Big Data. Això què és?
Bueno, com el seu nom indica, Big Data, no? Grans quantitats de dades. Oi? Big Data són les paraules de moda en aquest moment. Grans volums de dades, però grans, grans, grans. I tot indica que la Big Data canviarà el món. Hi ha qui diu que serà un canvi més gran fins i tot que internet. Però el que és segur és que ens afectarà la vida de tots. De fet, ja ens està afectant la vida de
tots. Però això és dolent.
Bueno, com en totes les tecnologies, depèn de com s'utilitzi. Bàsicament, Big Data es refereix a la nostra capacitat que tenim per recopilar i analitzar l'enorme quantitat de dades que estan generant a tot el món. Però els avenços en l'anàlisi de grans volums de dades ens permeten, per exemple, decodificar l'ADN humà, és a dir, els ordinadors. Per poder decodificar l'ADN humà han de llegir una quantitat de dades que hi ha al nostre ADN impressionant. Per tant, la capacitat hi és. També poden trobar una cura pel càncer, predir amb precisió el comportament humà, frustrar atacs terroristes, prevenir epidèmies, llegint dades de tot el món poden saber en quins moments una enfermedad sembla, una malaltia sembla que en un moment punt determinat del món està creixent. I també pel màrqueting. Per exemple, uns grans magatzems poden llegir dades dels teus patrons de compra anteriors, del seu propi estoc de productes, de la teva localització mitjançant el teu telèfon mòbil, el que dius tu a les xarxes socials i també la informació del temps que fa. Analitzen tot això i en qüestió de segons i t'envien un e-mail o un SMS que et diuen, ei, té un val de descompte per un accessori per esquiar, per exemple, però només t'envien si realment saps que alguna vegada has comprat uns esquís, si realment saben que fa el temps adequat per anar a esquiar, oi? No t'ho faran el mes d'agost, no. I que més que estàs relativament a prop d'una sucursal d'aquests magatzems on hi ha aquest accessori en estoc, no?
Però, aviam una cosa, aquest nivell de control sobre la teva persona no fa una mica por.
Però és que nosaltres no tenim cap problema en fer públiques cada vegada més dades nostres i més informació sobre nosaltres mateixos. Ara es deia aquest infiltració que hi ha hagut, de que investigaven Facebook. Bueno, bé, Facebook. Quan tu escrius una cosa a Facebook, ja ho saps que...
Sí, que ho
poses, o Twitter, saps que ho poses en un aparador... no és secret. Per tant, nosaltres cada vegada donem més informació sobre nosaltres mateixos. Abans, quan tu llegies un llibre, doncs no hi havia cap dada. Si ara llegeixes un llibre electrònic, en un Kindle o en algun sistema de lectura de llibres electrònics, l'aparell rastreja el que estàs llegint, quan ho estàs llegint, quanta estona llegeixes a la setmana, la rapidesa en què llegeixes, i així successivament. I analitzant aquestes dades es prenen grans decisions comercials. Quan abans escoltaves un CD, doncs escoltaves un CD i ja està.
Que avui, ara, si tens, per exemple, l'Spotify, doncs
tu saps perfectament què estàs escoltant, quan, de quina manera, i particularment el mòbil, etc. Aquests dispositius graven dades del que estem escoltant i amb quina freqüència i en quin ordre. De fet, la Lady Gaga,
sí,
quan va fer la llista de quines cançons tocarem en aquest concert i en quin ordre, entra a la base de dades dels seus fans a Spotify i mira quines cançons escolten i com les escolten. Això és una forma molt innocua de fer servir la Big Data, però, no? Diguéssim, però la majoria de nosaltres portem telèfons intel·ligents que recopilen informació d'on som, la velocitat en què ens desplacem, quines aplicacions estem utilitzant, si estem trucant, si estem enviant missatges, si estem text, si estem
xerxant. Però és com el gran germà, el Dorwell, em refereixo.
Sí, no, el gran germà, no, te la tinc.
No, el Dorwell.
El Dorwell, sí. Però tot això sí som en els sensors, eh? Els sensors és la nova entrada que s'ha fet en el món de la dada, que recull dada de qualsevol cosa. Cada vegada utilitzem més sensors, des de la temperatura fins al consum d'energia, des dels moviments oceànics, el flux de trànsit urbà, els serveis d'escombraries, el ritme cardíac, o sigui, hi ha unes pulseres que la gent ara estan molt de moda, que vas guardant dades contínuament del que camines, del que no camines, del que te primes, del que t'engreixes, dels calories que consumeixes. I tot això, evidentment, va parar amb una base de dades, com una que es diu Fitbit, una altra que es diu App, on allà està tot guardat, el de totes les persones que d'això.
Home, però això fa... I el WhatsApp, que l'altre dia llegia que no sé quants...
27.000 milions en un dia vam fer, un rècord. 27.000 milions vol dir que si som 7 milions d'habitants, una mitja de gairebé 4 per habitant d'aquest planeta en un dia, diguéssim, no?
27.000 milions de watts en un dia.
I milers de milions de cerques d'internet que es realitzen diàriament i que també queden automàticament registrades. Tu, si ara entres en internet, veuràs l'historial de tot el que has estat buscant els últims 10 anys, diguéssim, allà està guardat. Per tant, tu pots veure el teu, potser no pots veure el teu veí, però algú des de dalt pot veure'ls tots, que això és el que ara aquesta gent, que no era gent de la CIA, era un treballador privat que treballava per l'NSA, va posar atenció. Els cotxes, per exemple, tenen sensors. Els televisors ara són intel·ligents, hi han de veure intel·ligents. Mira, unes poques xifres, val? Cada dia, milers de milions de cerques a internet. Cada dia. Que també queden registrades. Centenars de milers de milions, centenars de milers de milions de correus que enviem cada dia i que també queden guardats els servidors de correus corresponents. Milers de milions de missatges personals. Hem parlat de 27.000 milions de WhatsApp, però hi ha més coses, hi ha SMS i altres, val? 3.000 milions de vegades, que és molt, que piquem cada dia aquella cosa de Facebook que diu m'agrada. Quan tu dius que una cosa t'agrada, estàs donant molta informació sobre tu mateix.
Sí.
És a dir, seguint l'historial del que t'agrada i el que agrada als teus amics, agrada la teva qualitat, estàs donant una informació. No hi ha d'on ets o què fas, sinó de com penses, molt important. 3.000 milions de tuits per setmana. Es diu ràpid, 3.000 milions de tuits. Estem parlant que la humanitat són 100.000 milions de persones.
Sí.
No? 100 hores de vídeo cada minut pugen a YouTube. Diguéssim, esclar, estem parlant d'unes xifres...
Para. A tot això em vols arribar?
Vull arribar que les dades que es recolecten són d'unes dimensions brutals i que, a més, augmenten a cada moment. Això és el Big Data. L'Eric Schmidt, que és el president executiu de Google, ha dit, des del començament de la nostra civilització fins l'any 2003, la humanitat havia generat 5 exabytes de dades. Després direm que és un exabyte. Això en tota la història de la humanitat fins al 2003. Vol dir que tots els llibres, publicacions, diaris, tot, fins al 2003...
Eren 5 exabytes.
I ara fem 5 exabytes cada dos dies. És molt fort, això.
Explica'm el exabyte. Què és un exabyte?
Això té pinta de ser molt, oi?
Sí, molt.
Bé, això va de mil en mil. Tenim els megabytes, no?, que són mil bytes, tothom diu això, té 2 megas.
Els gigabytes, després venen els gigabytes.
I després ja venen els terabytes. Avui en dia, un ordinador correntet, té un disc dur que són 250 gigabytes, perdó, un ordinador de 200 o 300 euros. O sigui, 250 gigabytes és una capacitat... Els discos d'un terabyte, un terabyte són 1.000 gigabytes, val? Doncs són molt habituals. Jo avui he estat mirant aquest mateix matí i es pot comprar per 60 o 70 euros. Tu pots comprar un disc d'un terabyte per 60 o 70 euros. Què hi cap amb un terabyte? Doncs mira, un DVD sol tenir uns 3 gigas d'informació, potser pot capicar més, però sol tenir uns 3 gigas. Per tant, en un disc d'un terabyte t'hi caben doncs gairebé 400 DVDs. Com que les pel·lícules codificades solen ocupar un giga, doncs amb un disc d'un terabyte, d'aquests de 60 o 70 euros, t'hi guardes 1.000 pel·lícules digitals, o 300.000 cançons. Doncs bé, després del terabyte, que és una cosa que cada dia tenim accés als mortals, oi?
Que
tingui 70 euros.
Ja?
El petabyte.
Petabyte.
T'ho juro que es diu petabyte. I després el exabyte. I t'anomeno l'exabyte, perquè abans hem dit que cada dia generem...
Cada dos dies...
El mateix que durant tota la humanitat.
Sí. Cada dos dies el mateix que tota la humanitat fins al 2000...
Sí, cada dia 5 exabytes, cada dia.
Sí.
Exabytes és l'equivalent, per tant, un exabyte seria... 5 exabytes seria l'equivalent de 5.000 milions de pel·lícules de llarga durada, no? Parlo en pel·lícules perquè és una unitat que la gent...
5.000 milions de pel·lícules de llarga durada cada dos dies.
Cada dos dies se genera aquesta informació a internet.
Però això es mereix, això.
Són xifres que mereixen, sí. I per emmagatzemar aquestes dades es necessiten encara capacitats més grans, perquè es van acumulant, no? Això són cada dos dies, però si les vols guardar, com fa...
I això com es diu?
Zettabyte. Que són 1.000 milions de terabytes. I encara hi ha una altra cosa que es diu iotabytes, que també hi arribarem, segur. Qualsevol dia d'aquests parlarem de iotabytes. I després de iotabytes, em sembla que ja no hi ha nom, ja. Ens haurem d'inventar el nom. Sempre són de mil en mil, no? Per tant, per espiar tota la informació, es calcula que un zettabyte, que és això que et deia ara, és el trànsit anual d'internet, val? El trànsit anual d'internet és un zettabyte, que són 1.000 exabytes, o sigui, estem de milions i milions. Per espiar tota la informació, com sembla que estan fent les agències dels Estats Units, necessiten unes instal·lacions gegantines, és a dir, uns ordinadors impressionants.
El que ha estat notícia aquests dies, l'Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units ha tingut accés directe a les dades dels usuaris privats de Google, de Facebook, d'Apple i d'altres gegants d'internet, i tot plegat ho hem sabut per unes revelacions que ja n'hem parlat d'un extraballador que es diu Edward Snowden.
Sí, el Edward Snowden, jo tinc que dir un detall anecdòtic, es va amagar a Hong Kong. I he vist la foto de les seves explicacions, jo estava a Hong Kong aquells dies també, i em sembla que estava al meu hotel, perquè les cortines eren les mateixes. Jo no sé si Hong Kong hi ha una partida de cortines que la posen a tots els hotels o no, però jo estava mirant la televisió,
sí,
i
la el tio més buscat del món, el tenies al costat.
Bueno, jo li vaig dir a la meva dona, mira aquestes cortines i mira aquestes cortines que tenim nosaltres, són les mateixes, que el tio està aquí sota o aquí sobre. Bé, sí, sí, bé, no sé, la quantitat d'informació mareja, però encara mareja més una cosa de la qual parlarem, suposo, amb el nostre convidat ara, que és la capacitat que ha de tenir un ordinador per analitzar-la, perquè guardar la informació és idiota, guardar la informació. Després s'ha d'agafar aquestes dades, analitzar-les, creuar-les, buscar patrons, i per això es necessita una potència que es mesura amb petaflops. Si t'agradava el nom de petabytes, ara parlem de petaflops.
Petaflops.
Bé, no
petaflops,
sé. Molt ràpid.
Petaflops.
Petaflop. Un flop és una operació de com flotant per segon, i portant un petaflop són 1.000 milions de milions d'operacions per segon. És a dir, estem parlant d'una potència de càlcul brutal. L'ordinador més potent del món, que és el Tiananmen-2, que està a la Xina, té 33,86 petaflops.
O sigui, una bèstia. A Catalunya hi ha el Mare Nostrum, que segons la llista que s'acaba de publicar és el 29è més potent del món. El que no sabem és si una màquina d'aquestes seria capaç de gestionar les dades que generaria aquest espionatge a escala global. Per parlar-ne, saludem el Toni Cortés, responsable de l'equip d'investigació dels sistemes d'emmagatzematge de dades al Barcelona Supercomputing Center. Toni, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Big Data és més o menys el que ha explicat fins ara en Mainat?
Sí, ho ha explicat perfectament. La veritat
Molt bé,
Mainat.
Veus, tu sempre fas la pregunta per veure si em pilles, eh?
Efectivament. És això, eh?
Sí. És la gestió de grans volums de dades, però grans volums, estem parlant d'això, no?, de milions i milions i milions i milions de bytes, amb la qual és una cosa molt, molt, molt complexa.
Ja. Evolució de dades de la humanitat. Tenim dades de fins a quin punt pot arribar aquesta generació de dades?
Bueno, el límit, jo crec que no hi ha límit. El que s'està passant en aquests moments és que cada dos anys s'està doblant la quantitat de dades digitals que tenim.
L'exponencial, la cosa exponencial que parlem sempre aquí.
Llavors, clar, arribarà, hi haurà un límit, no ho sé si hi haurà un límit. D'entrada no sembla ser que ara hi ha un límit. Igual ens cansem de digitalitzar coses i ja no creem més informació perquè ja en tenim prou. Però a nivell tecnològic no hi ha motiu perquè es pari.
I aleshores, per exemple, un ordinador que sigui capaç d'analitzar això que es diu que està analitzant el govern dels Estats Units, quines dimensions hauria de tenir? El Mare Nostrum podria fer-ho, això?
A veure, clar, tot depèn molt del tipus d'informació que en vulguem extreure i de les dades que vulguem fer servir. És a dir, si nosaltres l'únic que volem veure a nivell d'espionatge és les relacions d'amistat que pugui tenir tothom amb tothom, i, per exemple, volem fer servir la informació que té Facebook, no necessites una màquina gaire complexa per aconseguir això. És a dir, amb uns quants ordinadors com els que tenim a casa podríem tenir aquesta informació. Però si, per exemple, el que vols és començar a generar tot el tema de qualsevol tipus de relació que hagis pogut tenir tu amb algú, tenint en compte no només el que pugui estar a Facebook, sinó fotos que puguin haver pel món. És a dir, si tu apareixes amb una foto amb algú, és que tens una relació. O vídeos, o trucades telefòniques, o amb qui has comprat coses perquè has fet servir la teva targeta de crèdit, o coses d'aquestes. Llavors, clar, la complexitat creix moltíssim. Llavors, donar un número per veure si es pot fer això és molt complicat. Avui en dia, normalment, el que es sol fer amb els ordinadors que tenim avui en dia, que són una miqueta com el que deia abans el Bernat, que l'ordinador més gran del món pues, tenia uns quants petaflops, pues, sense arribar a tant això, sinó que vindran a ser pues, com uns 3.000-4.000 ordinadors com els que tenim a casa, però tots junts, val? Amb aquests es poden analitzar pues, sobretot amb relacions i transaccions que has tingut tu amb la gent, i a partir d'aquí doncs, intentar detectar terrorisme o detectar fraus fiscals o detectar coses d'aquestes.
Llavors, ara no entrarem en la cosa ètica de si el govern té dret o no d'escoltar les teves trucades sense permís i de decidir si tu ets o no ets sospitós. No entrarem en això. Però per espiar a tots els catalans, diguéssim, ja no parlem dels americans, oi?
O sigui, podria el Mare Nostrum espiar-nos a tots els catalans? O sigui, podria ser l'eina que faria servir la futura CIA catalana per tenir-nos a tots ben controladets?
Bueno, d'entrada al Mare Nostrum li falta capacitat d'emmagatzemament. És a dir, si volguéssim guardar la informació que es podia calcular que implica una persona de tots els catalans, necessitarien com a mínim multiplicar, com a mínim, fent números molt, molt, molt baixos, 10 vegades la capacitat d'emmagatzemament que té avui el Mare Nostrum.
Quina és la capacitat? La capacitat d'emmagatzemament?
A quants ordinadors personals equival el Mare Nostrum?
A quants ordinadors? Pues el Mare Nostrum equivaldria a uns 3.000 ordinadors personals.
Per tant, què té? Com 1.000 terabytes?
En aquest moment té 2 petabytes de disc. Sí.
Doncs m'han dit abans que el peta era 1.000 vegades.
Sí. Val. I a Catalunya, en aquest moment, què s'està treballant i investigant actualment?
En aquest camp dels ordinadors, dels superordinadors.
Sí. A Catalunya s'està treballant tant el camp dels superordinadors com en el camp de Big Data. En el camp dels superordinadors el que s'està treballant és amb el que vol ser la nova generació de superordinadors, que són els exascale, o sigui, fins ara tu parlaves de petaflops, pues ara los següents són exaflops, s'està treballant amb això i sobretot s'està treballant en coses que consumeixin molt poc, perquè clar, aquests monstres consumeixen molta energia i no es pot pagar, simplement no hi ha cap govern que la pugui pagar. I per un altre costat també s'està treballant el tema de la globalització de les dades, és a dir, fer la part positiva del Big Data, és a dir, la part negativa és que t'espiïn amb els seus problemes ètic-morals que pugui això tenir. La part positiva és que et permet globalitzar les dades, i dades que avui en dia són privades perquè pertanyen a una companyia i no té manera de posar-les a l'abast del públic per temes de protecció, de seguretat, del que sigui, pues, treballant en temes de Big Data es pot permetre que la gent tingui accés a aquestes dades i d'una forma cuinada, és a dir, que pugui tenir informació, perquè clar, a una persona li dones un exabyte d'informació i no sap què fer.
Exacte,
però
per
si
dones
la manera d'extraure informació sí que podria fer coses.
Es diu que les empreses actuals o comencen a guardar Big Data dels seus clients i comencen a analitzar-les o fracassaran, perquè la forma de millorar una empresa és conèixer perfectament tot el que fa cada un dels teus possibles clients.
Molt bé, Toni Cortés, gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1 per parlar d'aquest super... Com ho vas dir l'altre dia, això? No vas dir super...
Vaig dir per ordinadors perquè em vaig inventar jo, eh?
Es diu super ordinadors. Sí, això s'ha inventat,
eh? Molt bé.
Escolti, parlen d'aquests Estats Units, que això que estan instal·lant ara UTA per millorar encara, tindrà iotabytes, Això no n'he parlat encara.
Iotabytes. Val, per cert, aquí hi ha un oient, el David, que ens diu que després dels jotabytes venen els brontobytes.
Aquests no els sabia jo, els brontobytes. Ja. Com els brontosaures, no?
Sí, exacte. Molt bé, Toni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies.
Bon dia. I de cara a la setmana que ve, Mainat?
De cara a la setmana que ve parlarem dels teixits que vestirem en el futur, basat sobretot en la nanotecnologia.
Ui.
Com seran les nostres robes?
Dimecres que ve, a la ciència optimista del Josep Maria Mainat. Adeu, professor.
Adeu.
Vull perdre pes sense passar gana.
I que no hagi ni de comprar, ni pesar, ni cuinar, ni comptar calories.
Però de manera saludable.
I que el menjar tingui bon gust.
Sobretot, no volem passar gana.
Neodiet 2H. Perd pes menjant cada dues hores amb una dieta equilibrada, amb gustos dissenyats per un xef i endolcits amb estèvia. La dieta contemporània per gent contemporània. Neodiet 2H. Perd pes sense passar gana.
Onze i un minut, les notícies. Míriam Bellvé, bon dia.
Bon dia.
Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
El conseller d'Interior calcula que caldran uns quants dies per recuperar la normalitat a l'Aran.
Sí, encara hi ha 300 persones evacuades i més d'un miler d'abonats sense llum, tant a la Vall d'Aran com al Pallars. De fet, l'exèrcit està ajudant a transportar amb els seus helicòpters els grups electrògens que calen per restablir el servei. Tècnics, enginyers i arquitectes revisaran durant tot el dia d'avui l'estat de les carreteres i els habitatges abans que els desallotjats puguin tornar a casa. El conseller Ramon Espadaler creu que la tornada a la normalitat completa, però no serà immediata. N'ha parlat aquest matí al Món a RAC1.
Completa en el sentit que tinguem algunes de les infraestructures del tot resoltes, encara caldran bastants dies, és evident. Jo ara, des de l'estat mateix, hem estat alguna xarxa, una part de la xarxa hi ha algunes carreteres realment malmeses, per tant, això requerirà de l'elaboració d'un projecte i de l'execució del mateix, per tant, això vol temps.
El síndic d'Aran, Carlos Barrera, creu que el pitjor ja ha passat i diu també al Món a RAC1 que les condicions del riu Garona milloren.
Jo crec que el nivell ha disminuït amb més d'un metre, pot ser un metre i mig al cabal de l'aigua, i continuem tenint problemes al pont amb la carretera nacional, però segur que el resoldrem.
Els alcaldes de la zona es queixen que les lleres dels rius estan molt deixades. La neteja correspon a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que defensa que l'episodi de pluges i desglàs d'aquests dies ha estat tan excepcional que no s'hi podria haver fet res. Ho ha explicat al Món a RAC1 el president de la CHE, Javier de Pedro.
Esta avenida s'ha llevado puentes, casas, ha sido un desastre, porque es una avenida absolutamente extraordinaria y que muchos casos pues ha roto las defensas, y tampoco hay que pensar ahora que por una limpieza ordinaria pues pueda haber alguna responsabilidad especial, ¿no?
Respecte a la multa de 6.000 euros que va haver de pagar l'alcalde de Viella per netejar pel seu compte a la Garona, De Pedro assegura que va ser per tirar pel dret sense autorització. La Generalitat insisteix que els Mossos d'Esquadra no van maltractar el periodista Bertran Cazorla, detingut la matinada de dissabte. Iniciativa per Catalunya ha reclamat una investigació i el govern els acusa de sembrar la sospita sobre la policia. Parlament, Marc Martínez Amat.
El diputat d'Iniciativa, Jaume Bosch, és qui reclama una investigació interna dels fets, i el portaveu del govern, Francesc Homs, es creu la versió de la policia i retreu als ecosocialistes que la posin en dubte.
El govern ha d'aclarir-ho. El prestigi dels Mossos no es defensa deixant sense investigar conductes inapropiades. Es defensa adoptant mesures disciplinàries.
No contribueixin a crear un ombra de dubte de que el cos dels Mossos d'Esquadra practica maltractaments. Perquè això no és així. Tenim una policia democràtica, els ho prego, no contribueixin a crear un clima de que els Mossos d'Esquadra practiquen maltractaments en les comissaries.
Iniciativa vol que els Mossos facin públiques les imatges de la comissaria per comprovar si Bertran Cazorla va rebre maltractaments.
Joaquim Nadal confessa a Twitter que sent un punt de decepció, dit literalment, per l'última desmarcada del PSC. La direcció del partit ha decidit no anar a la reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que es farà dimecres que ve al Parlament. L'explicació oficial és que el projecte no és neutral, però l'exconseller no hi veu cap raó. I el síndic de Greuges revisarà les errades en els últims exàmens de la selectivitat. Rafael Ribó creu que hi va haver desigualtats entre els alumnes i demana canvis perquè no es tornin a repetir. N'ha parlat el món RQ.
Haurien de tenir protocols per quan passa una cosa com aquesta, per poder donar una garantia d'igualtat a tots els que estan examinant. No sabem si en un lloc d'examen els van dir, escolti'm, ja té l'error i tenen 2 minuts més. Potser en algun lloc ni el van detectar i potser en un altre van donar una hora més.